La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui, per exemple, parlarem dels problemes de convivència que hi ha a la plaça d'en Coll, al barri de Sant Francesc Monestir. Per tenir-ho, tenim a l'estudi Ramon Bernils el Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, enhorabona pel programa, també.
Moltes gràcies, ben tornat després d'aquesta pausa estiuenca de tertúlies. Ens tornem a trobar aquí a l'estudi. Roser Casamitjana, regidora d'Iniciativa Catalunya Verds. Molt bon dia, Roser.
Bon
ben
dia.
Tornada, també, a l'estudi Ramon Bernils. I el Juan Merino, veí activista de la Floresta, amb qui ja ens havíem vist, perquè l'havien tingut a les tertúlies de la tarda al Connectats.
Sí. Molt bon dia.
Molt bon dia, Juan. Ho explicàvem ara al principi. Jordi, de fet, des del Cugatenc heu abordat aquesta situació parlant amb les diferents parts implicades. Des d'una banda tenim les queixes del veïnat que lamenten que un grup de persones s'hagi apoderat, diuen, de l'espai públic i generi problemes de convivència. D'altra, tenim aquestes 10 persones que habitualment estan en aquest espai de la plaça d'en Coll, per acabar també a l'Ajuntament. És un tema que és complex, que s'ha d'abordar des de diferents perspectives, que és molt polièdric, no?, i que diria que no tenia una solució ràpida ni tampoc senzilla. La meva pregunta és, no sé si la primera reflexió que podem fer és què ha fallat perquè hi hagi aquestes persones que es troben en aquesta situació.
Bé, jo crec que és una qüestió, en el fons, de vulnerabilitat, de desigualtat, un tema de salut pública. Per tant, més que ha fallat, és una cosa que pot donar-se. I en els moments econòmics i socials que tenim, és més fàcil que es donin aquestes circumstàncies. En tot cas, el que ens hem de plantejar és com ha de ser l'abordatge. Jo crec que és lògic que alguns veïns demanen més presència policial, però per se no resol la base del problema. Es poden emportar detingut algú i que estiga, no sé, un temps en comissaria o en la presó on pertoque.
De fet, ja ha passat, hi ha hagut un parell de detencions, però el problema no...
Però el problema de fons no es resol. I crec que el que potser ens ha faltat una mica, no dic necessàriament l'administració, perquè pel que expliquen els polítics sí que s'està fent una actuació des de diversos punts de vista, sinó entendre també socialment i, per tant, acompanyar aquesta intervenció, és que, efectivament, siga polièdrica, no? I, per tant, hi ha una actuació de serveis socials, identitats de drets socials que poden ajudar aquestes persones a trobar solució a les seues circumstàncies vitals. Per exemple, molts no tenen casa, viuen en el carrer o en un caixer o alguna cosa així. I després hi ha un tema de salut pública. Moltes vegades, quan hi ha una addicció, s'estigmatitza aquella persona com més un viciós i la lia perquè acaba de fer-se no sé què, i en canvi el que tenen és una dependència física i psicològica aquella substància, no? I per tant, acompanyar també d'un bon tractament sanitari en un seguiment correcte de la mà de la part social és el que hauria d'ajudar a intervindre l'arrel del problema. Això no significa que quan hi hagi un conflicte pugui haver algun altre tipus d'actuació, siga mitjançant mediació, siga mitjançant l'actuació policial o altres fórmules. Però si no actuem, crec que en les dues altres potes, el que farem és anar actuant de tant en tant a nivell policial sense al final aportar una resposta real a la situació.
Anar posant aquests pedaços, no?, davant de diverses situacions. Roser, Juan, no sé si compartiu aquesta diagnosi que molt bé ens ha fet el Jordi.
A veure, jo crec que és una mica l'altra cara de la moneda del Sant Cugat guai, del Sant Cugat pues, que, no, que té el PIB més alt de Catalunya, etc, etc. Jo crec que és l'altra cara de la moneda i que s'ha manifestat en aquests moments, no sé per quin motiu, en un lloc que tampoc no oblidem que fins fa poc era considerat el barri del darrere del monestir. És a dir, aquella cosa que està allà però que no té gaire importància, que no, etc. I en canvi jo crec que sempre que he anat allà i l'he visualitzat pues, com un barri antic, si voleu, però ben cohesionat, amb una xarxa d'entitats i d'associacions que ja voldrien molts altres barris, participatives i actives, que organitzen les seves coses. Hi ha el Xalet Negre, que doncs, acull moltíssimes entitats i associacions, moltes d'elles amb un caire social i d'ajut i d'apropament a la gent. I aleshores, jo crec que efectivament l'actuació policial no serveix per res. Primera, perquè quan hi ha els policies doncs no hi ha les persones. Com diu el propi Bernat Picornell, doncs no soluciona. És evident que no soluciona. I aleshores, jo crec que l'única solució, més enllà de que es pogués trobar doncs una casa o alguna solució perquè aquesta gent, almenys els que hi volguessin, perquè uh-huh. sembla que no tots estan disposats a acollir-se a això, com passa a Barcelona i en altres ciutats, però que els que sí que volguessin doncs, no dormir al carrer, per dir-ho d'alguna manera, trobessin aixopluc. Jo crec que això s'ha encugat en aquests moments, no diré que sigui impossible, però és molt difícil. I per tant, doncs, aquesta solució, diríem, material, no ajuda, no existeix o existeix poc. I d'altra banda, jo crec que sí que s'ha de tirar a mà de totes les associacions que hi ha al veïnat, que crec que són moltes, que crec que fan xarxa i que crec que són les que, ja sé que implicar-les quan representa que hi ha por, quan representa que estan insegurs, que també no oblidem que des d'alguns partits, en fi, això és el pa de cada dia. Estem insegurs, tots són lladres, tots són drogadictes, etc, etc. És a dir, que hi ha gent que no sols no aporta solucions, sinó que aporta incendis, diguem-ho així. Però, en fi, en qualsevol cas, jo crec que s'hauria d'intentar tirar mà de totes les associacions i entitats que hi ha al veïnat.
Aprofitar aquesta xarxa que ja existeix.
I la policia, doncs, només quan hi ha alguna cosa que realment sigui un delicte flagrant, però no per resoldre el problema. Estic d'acord amb el plantejament.
Juan.
Sí, estic d'acord amb ells de lo que han dit, no? Però tenen que tenir en compte de que, per exemple, nosaltres ja la Floresta uh-huh. lo patim des de... Bueno, se va agrejar la cosa des de la pandèmia. De la pandèmia ja s'ha el foco allà i allà lo tenim, no?
De fet, ho ha portat al ple també aquest mes de setembre.
Sí, sí, allà tenim una mobilització també, i el que diu la Roser també, hi ha gent, hi ha algun pastic que estan aixutxant ahí i reclamant, perquè lo sentim nosaltres, els grups de WhatsApp que tenim allà a la Floresta. La solució no és la policia, lògicament, perquè si té que intervenir la policia, què va intervenir? A un senyor que els quatre diners que té se l'ha vescut en vi. Què droga poden aquesta gent tindre a la mà? Jo penso que hi ha dues qüestions. Unos, alguns que van allà, que van aprofitar l'espai aquest per vendre la droga, i són els que socialment estan mal, són els que estan pagant el pato d'aquesta situació. I això és impossible que continuï així. El medi perquè aquesta gent pugui tindre una situació millor, jo crec que l'Ajuntament no tenia que fer solament el seguiment, tenia que haver començat ja a posar els medis per tindre aquesta gent, no controlada, però cada un és lliure, no? Però tenir el que deia la Rússia, tenir un alberg, que poden anar, unos espais on poden portar la ropa, lavar-se, dutxar-se, i que siguin lliures, perquè molts no volen anar a los albergs, perquè algun té les seves mascotes, la seva mascota...
I en els albergs moltes vegades no deixen l'entrada.
No la deixen entrar, no? Però que podia estar. Les organitzacions, bueno, les organitzacions fan el que poden, però hay que tenir en compte que és l'Ajuntament, en aquest cas, el primer que està a la mà, això és el que tenen que posar les mides concretes per a que això se solucione. Con els educadors socials que deben d'haver al carrer, els educadors per als nanos al carrer, que hi ha molts nanos també, totes aquestes coses és una cosa que s'ha de deixar. I això és un caldo de cultiu perquè en les places pues, tinguem una convivència que a vegades no és la correcta. I clar, els veïns se queixen, molts con molta raó. Perquè, per exemple, al parc de l'estació, les mares, poques mares van a portar els nanos allà a los jocs infantils que hi ha posat allà. Nosaltres, des de Pacte per la Convivència, estem intentant a veure si és possible que les entitats comencen a fer actuació per recuperar el medi aquest on poden estar de les famílies, perquè això és principalment per als nanos. Però, clar, si no hi ha una iniciativa de l'Ajuntament per resoldre el problema, con altres organitzacions, pues continuarem igual.
Mira, Juan, ara parlaves del pacte per la convivència que demaneu des de la Floresta. La Roser també ha parlat de convivència. No sé quines eines creieu que hi ha per resoldre o per aquest malestar, però no sé si una opció potser seria posar en exercici allò que a vegades ens manca a tots una mica, que és l'empatia, i conèixer les històries dels altres, humanitzar aquestes persones que estan en aquest espai públic, que potser algunes persones sembla que els hi fan certa nosa o els hi generen un malestar, però a vegades, no sé si coneixent, convertint espais i coneixent la història dels altres a través de l'empatia, aquesta convivència potser no seria tan desagradable. No sé si un pas seria potser que l'Ajuntament facilités aquest espai on trobar-se veïns i aquestes persones en un escenari propici.
Neutral.
Sí, no? on poder-se explicar i veure què passa i com ens podem ajudar els uns als altres, potser.
Jo ho veig complicat. De com
no sé si és molt naïf, eh?
Sí, no. Clar, les persones han de voler explicar la seva situació vital. Jo mateix, que com a periodista, vaig passar tot un matí amb ells...
Vosaltres vau fer aquest exercici.
Van fer aquest exercici, però van trigar tot un matí a que entengueren que jo, com a periodista, no anava a dir el vídeo de la baralla i tu eres el culpable i t'agafa una declaració polèmica, sinó que m'expliques la teva situació. Igualment, cap va voler...
Potser el periodisme moltes vegades ha caigut en això, també, sí, no? Sí, i després no generem confiança. Vull dir que també hem d'entomar...
Exacte. Tot i això, sí que alguns van explicar alguna cosa. Jo crec que part de la solució ve per les solucions particulars de cadascun d'ells. Una persona, que evidentment com cap voler dir noms, no en diré cap, em deia, jo estic pendent d'una plaça en un centre de rehabilitació d'addiccions, no? Per tant, al moment que tinga aquesta via, aquella persona deixarà d'estar allà i esperem que li vagi bé la rehabilitació i que supere l'addicció. No? Però clar, això, d'una banda, són les coses particulars. L'Ajuntament com a tal, propiciar això, pot intentar fer una trobada a través de mediació entre el veïnat, les entitats i aquesta gent. Però en última instància ha de ser aquesta gent la que vulgui explicar la seva història, perquè evidentment Serveis Socials no pot explicar la situació particular de cadascun d'ells. I bona part de l'empatia es basa en la situació particular de cadascun d'ells, entendre què és el que es passa. I igualment, tu pots ser molt empàtic, però si aquella persona que l'entens molt a la nit es baralla i te la lia, doncs, bueno, l'empatia te s'acaba perquè tu estàs en casa i tens a la plaça un conflicte. I crec que això també hem de ser capaços de veure i entendre el veïnat des d'aquest punt de vista. No?
Sí. Jo penso que, és el que jo volia discutir el primer moment, jo crec que aquestes 10 persones no formen un bloc uniforme i que tots tenen la mateixa problemàtica, seguríssim que no. Jo, desgraciadament, ho desconec, però penso que hi deu haver casos pues, com la persona que es droga, com la persona que fa el botellón, o algú que, doncs, que espera tenir algun lloc per dormir i no haver-ho de fer amb un banc, per exemple, i una dutxa i no haver-se de rentar la font, no? Però jo crec que ja que les 10 persones són 10 individualitats que és clar que caldria resoldre pues, gairebé un per un, no? I això, doncs, és clar, només no ho pot fer les entitats. Les entitats poden fer aquest esforç d'empatia que deies tu o d'acompanyament, però realment posar les bases d'una solució només és a base pues, de que Serveis Socials tingués prou efectius i prou mitjans, diríem, per anar tu què et passa, com resolem lo teu i com resolem lo del veí, perquè jo crec que les 10 persones són 10 individualitats amb 10 problemàtiques probablement diferents que al final s'ajunten i són semblants, no? I que condueixen, doncs, al final amb una certa agressivitat, amb una certa violència, el que vulguis, però la problemàtica és molt diferent. Per tant, jo estic d'acord amb l'empatia, però l'empatia ha de ser com si diguéssim...
S'han de posar recursos.
Sí.
A damunt dels recursos. Ha de ser la cirereta del pastís, diríem, després de que hi hagi uns recursos mínims per part de l'administració, com no pot ser d'altra manera.
La meva experiència és... Bueno, és una maca, no? O sigui, jo, per exemple, jo allà a la Floresta, jo los conec a tots. Los conec a tots i parlo amb ells. I hola, adiós. I, bueno, no que tinga converses, perquè... L'altre dia, bueno, quan va sortir la revista d'aquella que me van fer una entrevista, ostres, pues ja s'havien enterat, he vist una entrevista, ostres, que bé, no? Vull dir, a veure, hi ha coses i hi ha coses, no? Gent i gent. Allí són faves contades les que fan baralla. Los demés són persones, sense sostre, que passen per allà, sen al banc, està allà a la plaça i van al colmado, a la norma, a comprar una cervesa. Poco se ve, no hi ha gent allà com d'aquest de César Sotre de la plaça del Col, que està allà. Són gent que està allà a los bancs. El problema ve a la tarda, que ja ve una altra classe de gent. A la tarda ven una altra classe de gent i ja està. Entonces, i els veïns, pues, bueno, els veïns tenen la pell molt fina. perquè, ostres, jo no passo per la plaça de dalt perquè la gent que hi ha, bueno, quina gent hi ha, perquè la gent aquesta que no porta corbata, però són gent normal que vaya, o sea, van brut, per què? Perquè, mira, hi ha molts que són ocupats i estan treballant, i no dan problema, és una altra forma de vida que tenen, no? Però la gent és que és així, i allí no tenen el problema que sí que n'hi ha, el problema que hi ha quan ja arriba la tarda, que ja se posa que quan arriben allí a fer el trapitxó de la droga, entonces ja quan pot haver algun problema. Alguna vegada hi ha borratxos, vale? Però no són aquesta gent. És algú que ve i la lia allà. Per tant, jo penso que tindríem que ser un poco més, bueno, tenim una mica més d'empatia també amb la gent i en segon qui. Per ara, no estar cada dia atiant, venga, dale, no és que no se pot passar per la plaça, que aquesta gent que està allà, això fa un caldo de cultiu i que la gent té ja un por de passar per allà, ja de tot.
Perdó, jo només volia dir una cosa que m'ha semblat amb alguna informació que es pretén o s'ha posat damunt la taula l'existència de patrulles veïnals, no? Que això és la solució que sempre és la, no? Arreglarem. Jo crec que això no és la solució en absolut i jo, des del meu punt de vista, no sols no millorarà la situació, sinó que probablement l'empitjorarà i contribuirà, jo crec, a la creació d'una certa violència més de la que hi pugui haver per la situació.
La bona notícia d'això és que quan algun grup ho ha proposat a nivell municipal, que ha sigut Vox, cap altre grup, ni tan sols el paper, que és el que podria estar més a prop, ha fet suport a una proposta així. Una altra cosa és que algú, dins de la seva desesperació com a veí, tinga la idea de fer això. Però a nivell polític no es permetria.
Però hi ha gent de grups, hi ha gent de grup que lo proposen.
Sí.
Hi ha gent de grup, sí, els grups de WhatsApp, hi ha gent que proposa sortir al carrer. Però bueno, ara si tenim que veure les dades de la delinqüència que hi ha i tot, han baixat. I nosaltres podem, però per la part que ens toca a nosaltres allà a la Floresta és la més baixa que tenim ara des de fa molt de temps. Una altra cosa va ser el 18, no? Que el 18 la cosa va estar molt dura, perquè era cada dia, era constant els robatoris, eren tot. Jo crec que hem que posar també les mans i començar a treballar de cara a integrar aquestes persones que se poden. Però clar, l'Ajuntament que posar també més aparatos i que no policia.
Bueno, és que sempre hi ha la diferència entre la percepció d'inseguretat,
sí, que és percepció,
quan trobes algú pel carrer que no saps per què et genera inseguretat, tu et sents insegur, però aquella persona igual està anant a comprar-se, vull dir que
és que la percepció és una percepció, exacte, com el seu nombre indica, no? I és molt subjectiva i te la pot provocar, jo què sé, pues algú amb una cara que et sembli que no és simpàtic, per dir-ho d'alguna manera, no?
I en canvi la delinqüència és la que hi ha registrada, que a més últimament la única que sembla que creix considerablement és la ciberdelinqüència, que és una altra història, no té res a veure en places públiques ni
en... No. Segurament aquestes 10 persones no la practiquen. Segurament.
No.
Bé, un problema que no té solució fàcil, que ho dèiem, que s'ha d'abordar des de moltes perspectives i segurament l'administració és qui ha de posar els recursos per posar-hi solució i per donar resposta a les necessitats d'aquestes persones. Si us sembla, parlem d'un altre tema que ha sigut notícia de la darrera setmana a la ciutat, que és la residència per a la gent gran. Entitats vinculades a la gent gran de Sant Cugat lamenten que la ciutat hagi de renunciar per ara, com a mínim, a aquesta segona residència pública que s'havia anunciat. Una història, diria que, de reivindicació unànime al municipi. Així i tot, des de la plataforma de pensionistes i del Consell de la Gent Gran són conscients que les polítiques per l'envelliment dels darrers anys de la Generalitat, que és qui té la competència, descarten poder comptar amb aquest equipament i que cal buscar alternatives. Per tant, amb tot, però, no acaben de veure amb bons ulls aquesta opció que ha triat l'equip de govern, aquest bipartit de Junts i Esquerra, amb una fórmula que diuen que els hi genera més dubtes, que els hi genera dubtes, no? Ja que té poques garanties i que s'allunya massa de ser una residència pública. De fet, l'únic que hi ha de públic en aquests moments serà el sòl, que es posarà a disposició d'una entitat privada, sense ànim de lucre, però privada, perquè faci aquesta construcció i gestió d'aquesta futura residència, per ara, privada de Sant Cugat. No sé si us ha sorprès i us ha semblat com tot plegat un gir de guió. Hi havia l'alcalde que anunciava una residència a les xarxes socials que tot semblava que fos pública i després vam saber que no, que era la posada a disposició d'aquest sòl a Volpelleres per a l'entitat que...
Jo, si t'he de dir la meva opinió, des del primer moment vaig ser escèptica, diríem, amb aquesta solució i que es digués que era pública, quan això no depèn exactament de la voluntat ni de l'alcalde ni del govern que tenim, per començar. És a dir, llavors això és barrejar peres amb pomes i donar unes expectatives que des del primer moment se sabia que no. Altra cosa és que com s'ha gestionat tot plegat. I jo penso que aquí estem una vegada més amb una sensació de que ens donen com un aparador de lo que pot ser, però que després no és. I que si hi haurà un 20% de només de privades i la resta, etc, etc. Bueno, això ho veurem. De
però
moment,
això l'espera que la Generalitat decideixi. Concertar, o sigui, aquest 80% de les places que sí, per ara, i el Jordi va ser el primer que ho van explicar al Cugatenc. No és una cosa que estigui sobre la taula perquè s'ha d'estudiar totes les necessitats del territori català. Sí.
I evidentment, o sigui, hem parlat de l'edifici, qui el farà, que jo crec que tots els números, doncs evidentment el té la Mútua de Terrassa, perquè, bueno, pues perquè sí, no cal que us ho expliqui perquè ja ho sabeu, i crec que serà després la qui gestionarà això. I després, en quant al nombre de places que seran d'una manera o que seran d'una altra, doncs això depèn de la Generalitat. Per tant, l'única cosa que pot fer el govern, diríem, és fer unes pliques o una licitació que no hem vist
aquest
encara,
plec de condicions.
El plec de condicions de com ha de ser, però estem parlant simplement també d'un edifici, ningú ha discutit ni ha posat sobre la taula quin tipus de residència volem, com han d'estar les persones allà dins, com volem que sigui, s'està qüestionant molt el paper de les residències clàssiques en aquests moments, i per tant això no s'ha discutit. O sigui que si m'ho deixeu dir vulgarment, el més calent és a la Higuera, pel meu parer.
Sí, mira, el que has dit que no se sap. Sí, l'alcalde va dir que serien com modus de... Bueno, l'alcalde, el duc i la regidora, Esther Madrona, que van vindre a la taula de la gent gran a explicar-ho, no? Que serien com si fóssim per 15, cada... És tot de 15 persones, eh? 15 persones convivint juntes, o sigui, que no serien d'una altra manera, però que, bueno, que 15 persones estarien juntes, això és l'únic que se sap.
S'haurà de veure el plec de condicions,
sí,
quan sigui públic,
no? El plec de condicions, la que més ha forçat aquest tema ha sigut la plataforma de pensionistes reclamant, i aquesta setmana se l'ha tornat a reclamar una altra vegada al plec de condicions, la resposta per callada, a més, alguna vegada l'han passat a urbanisme. O sigui, vull dir que la cosa va mal. O sigui,
com no podia ser d'altra manera.
Com no podia ser d'una altra manera. A més, des de la taula de la gent gran, quan se van assabentar, que van vindre el duc i la Extremadrona allà a explicar-nos lo de tot, tota la entitat deia, pues nosaltres és que no saben res de res.
Perquè no se'ls ha convidat, oi?
No s'ha convidat a ningú. No,
o sigui, escoltar-vos com a mínim per parlar quines necessitats tenen la gent gran, que seran els futurs usuaris, potser no, d'aquest espai.
I això, a més, con un plan estratègic de la gent gran que portem treballant 2 anys, que encara no s'ha començat a posar sobre la taula, que sap totes les necessitats que tenen la gent gran, però han ningut a constatar, o sea, han ningut han dit, oi, vamos a parlar d'això, que us sembla a vosaltres, que com el que podem fer. Ha sigut una cosa del senyor alcalde, directamente, o sigui que l'ha dit, bueno, és una residència pública. Ja van tindre sospita perquè sempre han reclamat que, per exemple, el terreny aquell que hi ha allà, que posessin el lletrero que diguessin residència pública. Per una circumstància per altra, sempre, no mai l'han posat. Ara, dir que això és públic, con 120 places, que la Generalitat no diu res. Bueno, sí, la Generalitat l'ha dit moltes vegades. No, Sant Cugat té les places cobertes.
De fet, a Sant Cugat, amb les residències que hi ha places buides que la Generalitat no concerta, perquè aquestes empreses privades que gestionen les residències no els surt a compte, prefereixen tenir una plaça a 4.000 euros i esperar que vingui algú que concertar-les.
Jo he estat aquest estiu, a l'agost, en dues residències, una de Mirasol i una altra de Valdoreix, que són d'alto standing, i aquesta tenen places que no li interessa que estiguin concertades en moltíssim més, però d'alto standing, eh? O sea, i luego després tenim a Hogar Natura, que està reclamant que vol places concertades i no le dona la plaça concertada a la Generalitat. Doncs, com se va construir aquesta residència? Perquè va ser privada sempre, mai serà pública. O sea, le regalem a una empresa, que diu, una fundació, ONG, sin ànim de lucro. Bueno, però escolta una cosa, jo vaig estar mirant uns papers que va sortir en un diari, la Mútua de Terrassa, l'exercici passat, el 23, més o menys, 620 milions. Ostres, si és sin ànim de lucre, ojo, ojo.
O sea, l'únic que vol dir sense ànim de lucre és que al final de l'exercici reinverteixes el benefici i no reparteixes entre accionistes.
No reparteixes, sí, això és el que digo, no, més. Y luego después, bueno, ahí hay que consultar porque se tiene que hablar también de cómo será la cómo estarán el convenio con los trabajadores, y tothom ya sabe cómo está el convenio del trabajador de lo que es la mutua. Y a mes, a una mutua que es, que continúa siendo donde mes, las plazas de espera, o sea, la lista de espera es la más larga de toda Cataluña, yo no sé, pero para es un despropósito total y absoluto, pero bueno, como digo el señor alcalde, fuera de la reunión, eso es lo que ya. ¿Eh? Y así es.
A mí me sobta una cosa, que son los tempos. Es decir, puc entendre que davant d'una Generalitat que no t'està actuant per fer una residència pública, tu intentes agafar una solució, que a més no ha agradat a la majoria de la ciutadania, però tu intentes fer alguna cosa. Però és que, clar, quan contactes amb el Departament de Drets Socials i Igualtat, la resposta és: està constituint-se el govern, hem d'analitzar les places per a veure quina proposta fem política en conseqüència. Vull dir, que agafar, fer l'anunci de que concertarem places sense tindre-ho garantit, però a més en un moment en què hi ha un canvi de govern i potser canvia la política en relació a les residències, és que ens sembla una presa de pèl. Perquè com és que ho fas ara? Com que no t'esperes a tindre una reunió en la conselleria o quan es designa un director general o en qui pertoque per a poder fer un anunci una mica més de garanties? Perquè si no, la trampa era clara. Jo ho dic, preguntes al departament, el departament et diu no hi ha cap acord perquè no estem en condicions encara de fer cap acord.
Evidentment.
De fet, s'han fet moltes preguntes i ha costat almenys en aquesta casa que se'ns donessin respostes des de l'Ajuntament de Sant Cugat.
Sí, sí. A més, totes les entitats, començant per la plataforma de pensionista, estan tots per una residència pública. Uh-huh. És que no té sentit crear una altra, hi ha 12. No té sentit una altra residència. Tenim una residència en 68 cames només. Ostras, y a mes, después hay que tener en cuenta que no solamente sería esta residencia para Sant Cugat, porque si es pública puede entrar de toda Cataluña. O sea, tenía un problema y embarcarse a Mayo, ahora no sé la gente cómo se lo tomará eso, pero yo creo que incluso las residencias privadas estarán en contra porque le restará clients, ¿no?
Jo crec que això és una actuació més per part de l'equip de govern i particularment de l'alcalde, vull dir, m'entens? És vendre una cosa que no tens o vendre una cosa que no saps si és teva, vull dir. I llavors, bueno, pues serà una residència pública, ja està, ja s'ha venut, ja s'ha fet l'anunci.
Però sembla que, sembla que el missatge, almenys per les tertúlies que hem pogut tenir aquí, no s'ha comprat, el tema de pública. Clar. Per part de la població, no. Vull dir que al final la gent no és tonta, anem a entendre.
Bueno, però si t'ho diuen tres vegades, al final, pues, jo crec que hi pot haver gent i doncs, bueno, que diu, vale, pues a lo millor sí que serà, que era difícil, per això jo et dic jo des del primer moment, des del moment
és
zero...
És una qüestió de competències, sí. Estic, no?, que t'ho apuntaves.
Estic escèptica perquè, primera, pues, les competències són les que són, segona, estem en un moment que representa que no tenim diners, que estem en bancarrota, i tercera, no sé fins a quin punt, doncs una segona residència pública pot ser de l'interès de segons quin tipus de partits, etc. M'enteneu? Per tant, jo crec que això és allò, és vendre el que no tens. I per tant, i llavors ve la decepció i ve pues, no? la falta de confiança en el que et puguin dir en un altre moment, simplement.
Bueno, i a més, que tindrà en compte que Sant Cugat està necessitat d'espai públic, perquè tenim pocs espais públics. O sea, terrenys que poden construir, per exemple, un alberg per a aquesta gent necessitada, un comedor social, que també hi ha molta gent necessitada, perquè solament hi ha que veure Càritas la situació com va, tota la gent, la quantitat de famílies que va a Càritas, no? Això se podia utilitzar. No, a una empresa privada le regala, así, per la cara, al terrenys, uns terrenys que són molt necessaris per a aquestes altres qüestions.
I quan una empresa ha pagat l'edifici, després a veure com es desfà el conveni, encara que sigui de 6-75 anys, miren com està ara Mutua de Terrassa en els convenis caducats, i alguns que...
Amb els CAP, sense anar més lluny.
Alguns dels CAPs havia construït la pròpia Mutua, ara és un percal desfer tot això.
Sí. Sí. En terreny públic, també.
En terreny públic,
és el CAP de Can Mates, concretament, per exemple, que era un terreny públic i es va donar... que em sembla bé, diríem, fins aquí, m'entens? Però també és el mateix rotllo aquest de... Jo et dono la base total per 75 anys, què passarà d'aquí 75 anys? Vés a saber... Bueno, nosaltres ja no ho veurem, afortunadament, però més enllà d'això, no sé, vull dir, ja et dic, és com... És com fer volar coloms, amb una paraula.
Una mica la història d'aquest país, això dels concerts, no? Veiem que no acaben de funcionar amb sanitat, però no, sembla que no es treballa d'una altra manera.
Només que mirar el auge tan gran que té la inversió estrangera, los grupos estrangers en tot l'estat espanyol, en lo que és la residència. És el negoci.
Els fons voltors.
Els fons voltors, el negoci que hi ha.
És que ens fa grans com a societat, no?
Sí, sí.
Una societat que estem envellint.
Sí, sí. Si porta de la base de que, per exemple, la Quirón, lo que té la Quirón ja en residència i tot això, ja porta bé, són 4.000 i pico de milions, imagina, i els que venen tota la darrera, és el negoci.
Haurem d'estar pendents de com avança tot plegat, a veure si aviat podem veure aquest plec de condicions que ens donarà unes certes garanties per veure com va tot.
Teòricament s'hauria de presentar el mes d'octubre, si ho tenim ben
entès. Això és el que van explicar.
Jo crec que si la població se mobilitza, tindré una residència pública, si no serà privada.
Doncs amb aquest al·legat final del Juan ens acomiadem. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a aquesta tertúlia a l'estudi Ramon Bernils. El Faves Comptades continua. Ara parlarem de la Transgallinès.